Ràdio Estel. Són les 11 de la nit.
De dilluns a divendres, la cistella és nostra a Ràdio Estel. Bàsquet al dia, tota l'actualitat, l'emoció i la intensitat del món del bàsquet amb un servidor, Òscar Merino. Recorda-ho, de dilluns a divendres, a partir de les 9 de la nit, us espero al Bàsquet al dia de Ràdio Estel.
Bàsquet al dia, amb Òscar Merino. Uno de los mejores restaurantes turcos de Barcelona, Anatolia Doner Kebab Grill, en las Ramblas de Barcelona 40. Teléfono 663-691-621. 663-691-621. ¿Te apetece vivir una experiencia turca en las Ramblas de Barcelona? Restaurante turco Anatolia. El amor y la pasión de la comida turca en el corazón de Barcelona, en las Ramblas 40. Restaurante Anatolia Doner Kebab. Ven y disfruta de original comida turca. Clínica Dental Galindo, Travesera de les Corts 44, al lado del Camp Nou. Cuidamos de tu salud bucal. Odontología integral moderna de calidad con las técnicas más avanzadas en prevención, diagnóstico, tratamiento y mantenimiento. Clínica Dental Galindo. Apostamos por la odontología digital, la odontología del futuro. Dentalgalindo.com. Al lado del Camp Nou, una hora de parking gratis. Y si dices que vienes de parte del programa El 10 del Barça, 15% de descuento en todos los tratamientos. Teléfono 93-252-9139. 93-252-9139. Clínica Dental Galindo. Sonríe y enamora.
Vols veure una carta plena de plats suggeridors i plens de contingut? Doncs busca el teu programa predilecte a radioestel.cat i fes clic a Ràdio a la Carta. Escolta'l quan més et vingui de gust.
Ràdio Estel. La Seu d'Urgell, 105.0.
Església d'Urgell. Una mirada a la diòcesi d'Urgell.
Bona nit, amics, amigues, benvinguts, benvingudes a l'Església d'Urgell, el programa de Ràdio Estel que els ofereix informació religiosa i cultural de la diòcesi d'Urgell. Gràcies també per acompanyar-nos un diumenge més. Per avui hem preparat el recull d'algunes de les notícies més rellevants dels darrers dies. També l'entrevista habitual. Concretament, aquest diumenge farem una mirada amorosa al claustre de la nostra bellíssima catedral d'Urgell, amb la Laura de Castellet, historiadora medievalista. Un dels nostres col·laboradors respondrà una de les preguntes que ens fem sobre a la secció que porta aquest títol. L'Àlex Alsina porta el control tècnic. Maria Marín, qui els parla, dirigeix i presenta Església d'Urgell. Comencem. I comencem, com sempre, amb el recull de notícies, algunes d'elles de les més rellevants de la setmana, dels darrers dies. El proppassat dissabte, dia 23 de novembre, a la casa del bisbat de la Seu d'Urgell, va tenir lloc la 49a sessió ordinària del Consell Diocesà de Càritas d'Urgell, que fou presidida per l'arquebisbe d'Urgell i president de Càritas Diocesana, i pel director voluntari de Càritas Diocesana, Josep Casanova, pel delegat episcopal, mossèn Jaume Mayoral, i el secretari general, Carles Martín. Hi assistiren bastants presidents i directors de les Càritas parroquials del bisbat d'Urgell. Durant la jornada es va aprovar l'acta de la sessió anterior. La coordinadora general de Càritas, Marta Fortuny, va fer una explicació de les activitats de l'entitat en l'any que estem acabant. Va destacar com Càritas d'Urgell ha augmentat el nombre de voluntaris, passant a ser 302, distribuïts en 11 parròquies fonamentals. Va subratllar com una fita de l'entitat els pisos d'acollida transitòria situats a Balaguer i a la Seu d'Urgell. s'ha ajudat 845 persones, amb més de 150.000 euros invertits en els diferents projectes d'atenció i ajuda. I com s'havia intentat divulgar el treball de Càritas a través de les diferents accions i campanyes al territori diocesà. A continuació, el director voluntari de Càritas d'Urgell, Josep Passanova, va informar sobre les activitats que està portant a terme l'empresa d'inserció laboral Nou Grapats i com s'està preparant intensament el desplegament d'un nou centre especial de treball de Càritas Diocesana d'Urgell, d'iniciativa social. Després, el delegat episcopal, mossèn Jaume Mayoral, va presentar la campanya de Nadal 2019 de Càritas, que porta per títol Tots tenim un àngel, especialment per Nadal. Finalment, es va oferir informació sobre el codi de conducta dels agents de Càritas i el codi ètic de Càritas Catalunya, que permeten que l'entitat vetlli per la seva identitat cristiana catòlica i per complir els principis de la doctrina social de l'Església, així com per vetllar per la salvaguarda dels drets individuals i col·lectius de les persones, i especialment dels menors i adults vulnerables. El diumenge 24 de novembre, solemnitat litúrgica de Jesucrist, rei de l'univers, la catedral de Santa Maria d'Urgell, de la Seu d'Urgell, va acollir amb tota solemnitat la veneració de les relíquies de Santa Bernadeta Subirús. L'acte central fou la missa solemne presidida pel nostre arquebisbe Joan Enric i concelebrada pel vicari general i rector de la parròquia i conciliari de l'Hospitalitat de Lourdes, mossèn Ignasi Navarri, així com per altres sacerdots de la ciutat. A l'Eucaristia hi van participar la Junta de l'Hospitalitat Diocesana de la Mare de Déu de Lourdes i gran quantitat de fidels que van omplir el temple catedralici. A la seva homilia, l'arquebisbe va subratllar com la solemnitat litúrgica de Jesucrist, rei de l'univers, ens porta a agrair aquells sants i santes que ens ensenyen a acollir el regne de Déu. Aquest 2019, el Santuari de Lourdes va inaugurar un any Bernadeta per celebrar tres aniversaris. El 7 de gener, que es van complir els 175 anys del naixement de la santa. Dos dies després, el seu baptisme. I el 16 d'abril, el 140è aniversari de la seva mort. Aquest any té com a lema «Benaurats els pobres, perquè d'ells és el regne de Déu». Amb aquest motiu, les relíquies de la santa recorren 45 diòcesis espanyoles des del dia 1 de setembre, darrer, fins al Nadal. Les relíquies de Santa Bernadeta, va explicar l'arquebisbe, ens ajuden a renovar entre els cristians la confiança en Déu, la proximitat a la Mare de Déu i el record i veneració cap a aquesta gran dona. Després de l'Eucaristia va tenir lloc una processó pel temple i mentre tots cantaven amb devoció l'Ave de Lourdes. En finalitzar-la es veneraren les relíquies amb molta devoció. El Festival de Música Cristiana Canonic Music va cloure a la matinada del dissabte 23 de novembre, dos dies d'activitats de lleure, de reflexió sobre les xarxes socials, de tallers sobre la música, concerts i moments intensos de pregària, amb un balanç molt positiu, després del canvi de format per integrar-lo millor dins de la jornada lectiva. Els joves van participar de manera intensa en les pregàries inicials, dutes a terme amb eines audiovisuals. I allà ja s'hi va introduir les reflexions i el treball que després van desenvolupar amb un Escape Town, una gincana en la que van anar aprenent eines i criteris per gestionar les xarxes socials. Recents estudis posen en relleu el gran impacte que l'ús del telèfon i de la informació disponible a la xarxa i l'ús de les xarxes socials té en els infants i joves i com provoca situacions de dependència, la popularitat fàcil o situacions d'agressions i marginació entre els joves. Diumenge passat, a la residència de la Sagrada Família d'Urgell, de la Seu d'Urgell, es va celebrar la 41a Assemblea Anual de l'Hospitalitat de la Mare de Déu de Lourdes del Bisbat d'Urgell, amb la participació de més d'un centenar d'assistents. Fou presidida per l'arquebisbe Joan Enric, pel president de l'Hospitalitat, Josep Maria Marimon, i els membres de la Junta Directiva de l'Hospitalitat i el conciliari diocesà mossèn Ignasi Navarri. Es revisà el pelegrinatge de l'any 2019. Es donaren idees per a millorar i organitzar el pelegrinatge 2020. S'informà sobre diverses temàtiques del Santuari de Lourdes i s'aprovaren els comptes de l'Hospitalitat diocesana corresponents a l'any 2019. També els membres de la Junta Directiva van sorprendre el conciliari diocesà amb la imposició d'una medalla commemorativa pels seus 25 anys de participació ininterrompuda al pelegrinatge diocesà. Un dinar de germanor clogué la joiosa i participada assemblea. Tot fent recorregut religiós i cultural per la nostra diòcesi d'Urgell, avui ens aturarem en el claustre de la nostra bellíssima catedral d'Urgell, la única romànica de tota Catalunya. I concretament visualitzarem virtualment i a través de les ones radiofòniques alguns elements que tenen un relleu especial. Parlem-ne amb la Laura de Castellet, que és historiadora medievalista i col·laboradora del nostre programa Església d'Urgell. Bona nit, Laura.
Hola, bona nit.
Gràcies per ser de nou aquí.
A vosaltres.
Estem atents a aprendre molt del que vostè ens anirà a explicar, seguríssim. Comencem, doncs, si li sembla, d'algun element en particular que dintre d'aquests elements que estem dient de la nostra catedral.
Bé, els claustres, el de la catedral d'Urgell, però molts claustres romànics i també posteriors, tenen un aspecte que sempre crida molt l'atenció, que és que hi ha un element arquitectònic que, per aguantar la columna i l'arc, entremig hi ha els capitells. I, com ja sabem, doncs, els capitells d'època medieval estan generalment profusament decorats amb escenes que algunes poden ser allò merament decoratives, de motius vegetals, com es feia a l'antiguitat, però s'aprofita aquest element per posar-hi missatges determinats. I llavors, en els claustres hi ha una gran estesa d'una iconografia amb uns missatges determinats.
Bé, i qui fa aquest capitell amb aquesta escena en un claustre?
Ah, aquest capitell, això és el que hem parlat abans, perquè jo avui volia parlar d'un capitell.
Per això,
moltes
això.
Vegades n'hi ha de molt diversos en moltes escenes, i dintre d'un claustre, per exemple, l'ala que toca més a l'església sol tenir escenes més referents a la vida de Crist o més religioses, i en canvi la zona on hi accedia la gent en època medieval, que no entrava tot el claustre, entrava només amb una ala, doncs des de la porta fins a passar en un espai públic, allà hi ha doncs, imatges que poden ser més públiques, i això ve perquè ara estàvem parlant d'un capitell que hi ha al claustre d'Urgell, que és un músic o un personatge que toca un instrument i no sempre l'hem sabut ubicar o interpretar. I, per tant, el que farem avui és anar veient en què consisteix, què té, per saber quin significat té i què hi fan allà. L'escena en si, que pot ser que hi hagi molta gent, sobretot de la diòcesi d'Urgell o de la Seu especialment, que el coneguin, és un capitell que a les seves quatre cares hi té la mateixa escena, que és un personatge que està assegut i toca un instrument sobre dos genolls, un instrument de corda fregada, diguem, com si fos un violí, evidentment del segle XII, per tant no té res a veure amb un violí, però per entendre'ns, que en lloc de tocar-lo a l'espatlla, el toca damunt dels genolls. I és un personatge que va ricament vestit, perquè té una capa i un vestit així amb uns bordonets i tal, i també porta una barba molt cuidadeta i una melena, diguem, un cabell també molt, molt cuidadet. Els estudis, si ara algú li pica la curiositat i diu vaig a mirar a la Catalunya romànica o amb un llibre que tinc de la Seu, què en diu? No sempre se li ha trobat ben bé el seu significat. Primer es va dir un personatge amb barba tocant un instrument deuen ser els ancians de l'apocalipsi. La teofania que apareix a tantíssims llocs i que són doncs, personatges barbats que mostren els instruments. Però els ancians de l'apocalipsi, a part de que són 24 i no només 4, com surten en aquest capitell, mai toquen els seus instruments. Estan a punt de tocar-los. El moment en què els toquin serà quan s'obrirà el setè segell i, per tant, té tot un altre significat teològic, fins i tot. I en allà l'està tocant, per tant, no pot ser un ancià d'apocalipsi. I, a més, els ancians d'apocalipsi no estan allà amb un capitell ensenyant coses a la gent. Estan amb pintures de l'absis, com pot ser a Pedret, a les portalades, com pot ser a Ripoll, vull dir que són imatges en un lloc preferent. O sigui que descartem els ancians. També en algun moment s'havia comentat si era el rei David, representat 4 vegades. El que passa és que el rei David tampoc no està generalment representat en un capitell d'un claustre, en un espai públic i entremig d'escenes que poden representar fins i tot el pecat. El rei David o està representat al transsepte, que és un lloc a la vora de l'altar i diguem, il·lustratiu de la seva activitat, doncs com pot ser a la Seu Vella de Lleida, o el trobem moltíssim també a la portalada de Ripoll, o amb manuscrits, encapçalant els salms, o amb escenes d'aquest tipus. I a més, el rei David sempre va coronat. És evident que és un rei i, per tant, sempre se'l corona. I, per tant, també descartem el rei David. I aleshores, doncs, jo em vaig dedicar a estudiar ben bé aquest personatge, l'instrument, sobretot, que ens diu moltes coses, i el seu entorn. Perquè, al capdavall, un capitell del segle XII ens remet a un context, a una informació del segle XII, que ara, doncs mira, 800 anys més tard, ho hem perdut. Segurament si ara ens miréssim una notícia del diari de fa 100 anys, no sabríem de què parla, perquè hem perdut el context. Doncs imagina't una notícia de fa 800, no? I és molt significatiu que aquest personatge estigui assegut i amb un instrument que toca damunt dels genolls. Són tots aquests instruments de corda que hi són molt a tot el món oriental, però que quan van arribar al món occidental, en lloc de tocar-se damunt dels genolls, com encara es fa ara doncs, amb instruments de la Índia, a Grècia, al Marroc, amb totes les confraries religioses, toquen instruments de corda damunt dels genolls perquè ho fan asseguts, però a l'Església, especialment catòlica, perquè el món ortodox també té alguns instruments d'aquest tipus, en l'Església catòlica, en els actes litúrgics s'ha d'estar dret. I, per tant, no, ja no pots tocar un instrument sobre els genolls. I llavors és quan els instruments de corda es van passar a tocar a l'espatlla, el tipus violins, per dir-ho així, si algú que ens escolta toca el violí, deu tenir un call en aquí a sota la mandíbula, és aquest esforç i el cap tort i segurament agafarà tendinitis. És una manera com una mica forçada, i evidentment ens hi hem adaptat totalment a Occident. Però vol dir que aquest personatge del nostre capitell està tocant d'una manera que no està permesa per l'Església.
I què hi fa en un claustre?
Ah, què hi està fent en allà el claustre? És un senyor de bona casa, perquè va ben vestidet, que està tocant un instrument que no està, diguem, convalidat per l'entorn, no per l'Església catòlica, sinó per l'entorn cristià del moment. I per entendre què hi podia fer, em vaig mirar ben bé en quin context havia estat fet aquest capitell, en quin moment s'havia fet aquesta ala del claustre i, a més, que està en una part que era totalment pública. Encara ara, en el claustre d'Urgell, s'hi entra per una porta que hi ha doncs, en el sector occidental, a l'oest del claustre, i és un dels primers capitells que veus, i antigament s'anava fins a entrar a la zona capitular, doncs, jo què sé, fos per pagar impostos, per confessar-se, per fer justícia, per estar a la cúria, el que sigui, era el passadís que es feia públicament. Per tant, ho veia tothom. Què havia de saber tothom al segle XII com per contextualitzar aquesta imatge. I hi ha una cosa molt significativa en aquell moment que té a veure amb l'actitud cantada, que és que en aquells moments hi havia un trobador molt conegut a la nostra zona, i és el trobador Guillem de Berguedà. Guillem de Berguedà era un bona pinta.
Un bona pinta o un mala pinta?
Un mala pinta, més aviat. Que tant tenia... Era molt bon trobador, molt bon poeta, molt coneixedor de la llengua occitana, com a bon trobador, que s'escrivia en provençal o en occità, i tenia doncs algunes cançons d'amor i cançons pietoses, però també utilitzava la poesia com a crítica social o per atacar els seus enemics. Exactament el mateix que avui dia fa doncs, la cançó de protesta, peces de rock, els cantautors, el rap... Doncs s'utilitza la música per fer una determinada crítica de l'entorn. Doncs bé, resulta que Guillem de Berguedà tenia entre els seus enemics, per qüestions de poder i territorials, no cap altra cosa, entre els seus enemics hi havia el bisbe d'Urgell. I li va fer una sèrie de poemes a l'alçada d'un campanar. I és clar, el bisbe doncs no deuria estar gaire content d'aquesta crítica social. Si en algú li interessa saber-ne més detalls, tampoc no és el lloc per explicar-ho, però que busqui Guillem de Berguedà en contra del bisbe Arnau de Preixens. I el cas és que la manera que té el bisbe de dir que aquesta no és l'actitud de queixar-se, i menys públicament, és denigrant la imatge d'una persona que fa música. I, per tant, aquest capitell és un senyor ben vestit, no és un juglar, és algú de la noblesa, com és Guillem de Berguedà, que era un noble potent de l'època, que està en actitud musical, però no està ni fent dansa, ni cantant cançons pietoses, no està cantant cançons de sants, que podria ser el cas, sinó que està assegut a la manera dels orientals o dels moros, dit amb el seu context històric, la paraula no té res de despectiu. Ho està tocant assegut, sense cap mena de respecte per l'Església, i està tocant un instrument, és com una mena de viola molt llarga amb dues cordes, que venia del nord d'Àfrica i de l'est del Mediterrani, i s'identificava amb el món pagà. Per tant, li posa a les mans no una viola, no un llagut, no, una robeva, que era el que tocaven els pagans. I el posa en el claustre, en un lloc on el vegi tothom, envoltat d'una sèrie de capitells amb imatges que representen el pecat i les actituds per treure's de sobre, per dir-ho així. Per exemple, el capitell que té just al costat, a les quatre cares hi ha quatre micos que estan així tots espaterrats, ensenyant fins i tot el sexe. Micos que no deixaven de ser una imatge com primitiva de l'home, no? Per tant, cal contextualitzar aquesta imatge dintre d'això, i el que fa aquest capitell és, des de la part del bisbe, ensenyar-nos el que no hem de fer.
Exacte.
Públicament.
O sigui, una imatge que transmet també una pedagogia i una formació.
Exacte, és una imatge, diguem-ho, si em permeteu l'expressió, alliçonadora, no d'una manera, diguem, insistent, però vull dir, és una imatge això pedagògica, ja ho has dit molt bé.
Nosaltres estem encantats amb el que vostè ens explica, perquè sap molt.
I ho celebro.
Moltíssima gràcia. Ho hem de deixar aquí avui, però la tornarem a convidar properament perquè ens parli, ens expliqui moltes coses de les que sap, d'acord?
Moltes
de
gràcies
la nostra
a vosaltres.
Diòcesi d'Urgell. Gràcies, Laura. Bona nit.
Gràcies, bona nit.
Esteu escoltant Església d'Urgell.
Entrem ja a la secció Preguntes que ens fem sobre. Avui tenim el nostre col·laborador, mossèn Ramon Sàrries, que és biblista i rector de la parròquia de Sant Esteve d'Andorra la Vella, al Principat d'Andorra. Bona nit, mossèn Sàrries.
Hola, bona nit.
Tenim una pregunta per a vostè.
Carai.
Què és el llibre de l'Apocalipsi?
L'Apocalipsi? Bé, l'Apocalipsi és el darrer llibre de la Bíblia. Vol dir, Apocalipsi vol dir revelar, donar a conèixer, apartar el vel que amaga una cosa que hi ha al darrere. I, de fet, és una literatura que neix en períodes de crisi. En un moment en què la situació de les comunitats cristianes era desesperada i solament restava esperar dies millors, hi ha autors que es dediquen a escriure esperançadament per donar coratge i capacitat per a la resistència en aquests moments de crisi. Bàsicament, posen la contraposició entre el món del mal i el i Déu que és bo, pare, i que al final triomfi el bé sobre el mal. És un optimisme per a mirar el futur i invita l'esperança. Com que no podien escriure obertament, feien servir un llenguatge xifrat, i això és el que fa difícil de llegir i entendre l'Apocalipsi, aquell llenguatge xifrat. Perquè aquells que llegien el text, que sabien interpretar els colors, les xifres, els noms, sabien el missatge. En canvi, les autoritats, que en aquell moment eren les autoritats romanes que perseguien a l'Església, quan agafaven un llibre d'aquests no sabien què deia. I aquí és on hi ha la gràcia. La victòria del bé sobre el mal és la idea principal. Déu surt vencedor en aquesta lluita contra el mal. Surten com a elements els somnis, les visions, i són molt a tenir en compte, per entendre la Bíblia, algunes imatges. Els colors, per exemple. Blanc, signe de victòria, de puresa. Vermell, la violència, la sang dels màrtirs. El negre és la mort, la impietat. L'escarlata, la luxúria, l'ostentació. A nivell de xifres, el 7 és la xifra perfecta, la plenitud. El 6, 7 menys 1, és la imperfecció. No arriba a la perfecció. 3,5, la meitat de 7, és el sofriment, el temps de prova, el temps de persecució. 12, Israel, les 12 tribus, l'Església, els 12 apòstols. El 4 és el món, els 4 punts cardinals. 1.000, una quantitat que no es pot comptar, i això si ho multipliques per 10.000, per 44.000, llavors encara és més incomptable. En el cos humà, els ulls, coneixement, ciència, la boca, l'oracle, la paraula, cabells blancs, la majestat, l'ancianitat. Altres imatges que surten, algunes molt representatives. L'ancià. És molt curiós, l'ancià, perquè l'ancià no hi hem de veure el vell, sinó l'eternament jove. L'ancià és, a la Bíblia, és eternament jove. La vestidura blanca significa el vestit sacerdotal, la corona, l'anyell, l'anell és la realesa, cinturó d'or, el poder real, les ovelles és el poble, creient, les cabres són els malvats, el dragó, Satanàs, la bèstia que surt de la terra són els falsos profetes, etc. Vull dir, hi ha tota una sèrie de simbologies. Llavors, els fidels que llegien el llibre els explicaven els signes i sabien de què parlava el llibre. Les autoritats que perseguien els cristians i agafaven un llibre d'aquests quedaven penjats. Clar. No sabien, diu, oh, què diuen això, això no diu res.
Clar. Bueno,
Babilònia, per exemple, sempre és Roma. Sí, quan surt Babilònia, Roma. Ha caigut Babilònia, vull dir, ha caigut Roma.
Sí, sí,
i d'alguna manera ja vaticinen la caiguda de Roma. És un llibre tot curiós. S'ha d'estudiar. No? Llegir-lo solament...
És perillós, segons com.
Et fa mal d'estómac.
Sobretot la interpretació que un particularment pot fer-ne.
Et fa mal d'estómac. Llegir-lo només et fa mal d'estómac.
Bé, ho deixem aquí, mossèn Ramon Sàries. Moltíssimes gràcies i fins una altra ocasió.
Sí, tu,
bona nit.
Bona nit.
I ja ens acomiadem per aquest diumenge. L'Església d'Urgell us ha ofert informació religiosa i cultural de la nostra diòcesi d'Urgell. Gràcies de debò un cop més per la seva companyia i també per la fidelitat al programa. Els convidem a que, si ho desitgen, siguin amb nosaltres diumenge vinent, a aquesta mateixa hora i en la sintonia de Ràdio Estel. Salutacions de l'Àlex Alsina, que s'ha cuidat de la tècnica, i de Maria Marín, que els està parlant en la direcció i locució. Que tinguin una bona setmana. Adéu-siau.